esteu escoltant Debat a Bat, el Bisbat de Lleida.
Hola, amics i amigues. Benvinguts a Debat a Bat, el Bisbat de Lleida. Soc en Francesc López i a la tècnica tenim l'Alberto Vilela i el Gerard Barrachina. Avui la nostra companya, Mari Bometón, porta a la delegació de missions amb Caritat Mercader i Eva Jorge. I ara, com és habitual amb les darreres setmanes, us deixem amb la misericòrdia en 2 minuts, amb Montse Escarda.
Aquest any de la misericòrdia, jo crec que el Papa Francesc ha volgut posar la mirada en tornar amb les fonts de l'Evangeli, sobretot amb les fonts del que ens va ensenyar Jesús. I l'acció prioritària de Jesús jo crec que van ser uns col·lectius molt concrets, amb els pobres, amb els vulnerables i sobretot amb els malalts. Jo crec que la pastoral dels malalts ha estat la gran oblidada de les pastorals. Mentre que una de les accions prioritàries de Jesús va ser acompanyar, acollir, escoltar els malalts, i dediquem molt poca atenció. Per això, amb aquest any de la misericòrdia, l'estava malalt i em vas visitar, jo crec que és un dels motius preferents. I aquesta és una de les tasques prioritàries de Pastoral de la Salut. En aquests moments en què la gent està més vulnerable, més sola, amb patiment, amb dolor, moltes vegades la persona de Pastoral de la Salut que pot anar a visitar els malalts dona un respir a aquestes famílies, un alleugerir. Hi ha un dels grans teòlegs, Claudel, que té una frase preciosa que va dir: Jesús no ha vingut ni a erradicar ni a explicar el patiment, sinó a acollir-lo en la seva amorosa presència. Per això Pastoral de la Salut no té la missió d'erradicar els patiments, tampoc d'explicar-los, perquè hi ha moltes coses que no tenen explicacions, però la nostra presència a les cases dels malalts intentem que sempre sigui l'amorosa presència de Crist en els moments en què la gent més ho necessita, fent suport als malalts, a les famílies, fent de pont entre les comunitats parroquials i la persona que està a casa, i en tot moment intentar portar aquesta amorosa presència de Crist. Per això, jo crec que aquest any de la misericòrdia hem de tornar a posar la mirada sobre les persones que més ho necessiten, i entre aquestes, i principalment, crec que estan els malalts.
Notícies del Bisbat.
Empreses de Lleida contracten una quarantena de persones en risc d'exclusió social.
L'Impuls Solidari pel Treball, la plataforma de contractació de la xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa i social de Lleida, formada per Arrel Sant Ingrasi, Fundació Jaume Rubió Rubió, Salesians Sant Jordi i Esclat Santa Teresina, ha contractat en el darrer any unes 40 persones en risc d'exclusió social. La bossa de treball de dita plataforma solidària la formen joves i aturats de llarga durada. Tots reben formació i acompanyament personalitzat.
Una trentena de germanetes dels ancians desemparats visiten Aitona.
Una trentena de germanes júniores, procedents dels diferents països del món, ha visitat recentment la casa on va néixer i va passar la infància la que fou fundadora de la seva congregació, Santa Teresa de Jesús Jornet i Bars. El bisbe Salvador, acompanyat del rector, mossèn Paco Ribas, va presidir la missa a la parròquia de Sant Antolí d'Aitona, on Santa Teresa Jornet va ser batejada el dia 10 de gener de l'any 1843. Amb aquesta visita, les joves germanes han pogut conèixer in situ les arrels de la seva fundadora. Cal ressenyar la influència que va tenir en ella el beat pare Francesc Palau Iquer, germà de la seva àvia materna.
Concert benèfic per a la construcció de l'Església Ortodoxa de Lleida.
l'Església de Sant Joan de Lleida ha acollit aquest passat dia 4 de juny un concert de cant coral que, sota el lema Units en el cant, Units en l'amor, ha tingut com a objectiu recaptar fons per a les obres de construcció de l'Església Ortodoxa Romanesa situada al Passeig de Ronda, a l'antiga comissaria del Cos Nacional de Policia. Les corals que han participat són Petit Cor de la Catedral, el Cor de Cambra Joliu i el Cor Santa Cecília de la Parròquia Ortodoxa del Naixement de Sant Joan Baptista de Lleida. Aquesta comunitat ortodoxa a la ciutat de Lleida la formen uns 1.200 fidels.
Els delegats diocesans de missions es reuneixen en assemblea.
Tot just ha finalitzat les jornades que acullen els delegats diocesans de missions de tot l'estat espanyol. Durant 3 dies han compartit diferents espais on han aprofundit en el tema els missioners en terra de conflicte. Aquestes jornades tenen com a objectiu reflexionar sobre la situació en la que viuen els missioners destinats a aquells àmbits geogràfics de persecució o conflicte. Al mateix temps, els delegats i delegades comparteixen experiències sobre la relació amb els mitjans de comunicació local i la presència en les xarxes socials. El Domum 2016 ha estat un altre dels grans temes tractats, amb l'elaboració conjunta de les línies d'acció per a la celebració d'aquesta jornada missionera.
L'entrevista.
Temps per parlar de les delegacions. I avui coneixerem més de prop la delegació de missions del Bisbat de Lleida. Què fan? Què és el que arriba a tots aquells missioners que no estan aquí? Però també com podem fer missions des del lloc on estem treballant, on vivim o on anem a l'escola. Per tant, moltíssimes gràcies a les dues convidades que avui tenim en el nostre espai. És la senyora Caritat Mercader, que és la delegada de missions aquí a Lleida, és la responsable de la delegació de missions del Bisbat de Lleida. Gràcies, Caritat, per estar amb nosaltres. I la Eva Jorge, que és voluntària de la delegació de missions des de fa 5 anys. La senyora Caritat Mercader, que a més com a professió és psicopedagoga, és delegada de missions i obres missionals pontifícies des de l'any 2004. Un temps suficient per conèixer ben de prop tot allò que des de la delegació de Lleida podem exportar e importar, perquè suposo que les dues coses són pròpies d'una delegació de missions.
Sí, és tan important tindre la visió cap enfora com tindre la visió cap a dintre. És cert que estic des del 2004, però de voluntària doncs farà prop ja de 25 anys que estic a la delegació de missions.
Quin és, Caritat, l'objectiu de la delegació?
L'objectiu de la delegació està basat, serien dos objectius, un de cara cap als missioners i l'altre cap a l'animació missionària del bisbat. Cap als missioners és tenir cura d'aquests missioners, de relacionar-los amb el bisbat, de tenir cura amb les famílies, etc. I la d'aquí és aquesta animació missionera, no solament en l'àmbit de les parròquies, sinó en el nostre bisbat.
Uh-huh. I, per tant, parlaríem d'escoles, d'agrupacions juvenils. Després, si us sembla, ho veiem. Però, Eva, per què voluntària de la delegació de missions?
Bueno, jo fa anys va arribar a les meves mans una catequesi missionera i en aquell moment jo feia de catequista a la meva parròquia. Bueno, la vaig treballar amb els nens i jo ja a mi ja m'arribava, no? Jo ja tenia aquesta cosa de missions i gràcies a aquesta catequesi vaig poder introduir més en aquest món, vaig poder conèixer la Caritat, a la Mònica, i, bueno, i a partir d'aquí vam començar a treballar juntes.
Ens diràs què és el que fa un voluntari dins de la delegació de missions, però a mi m'agradaria saber, per part de la delegada, com feu aquesta realitat d'estar pendents dels de fora i dels de dins?
Ui, nosaltres...
Molta feina.
Sí, molta feina. La delegació de missions, l'Església sabem que és missionera, no? I tothom té molt clar que ha d'evangelitzar. Però el problema és que ho tenim tan clar que de vegades ens falta ser més explícit, anunciar-ho, no? I aleshores tenim dos bandes, diguéssim. Un bando que seria una 30ena de missioners que tenim, d'aquests d'aquesta trentena només tenim una laica, tots els altres són religiosos, religioses o mossens diocesans, i després tenim el que és l'animació missionera des de tots els àmbits, des de les escoles, des del grup de catequesis, des de residències, etc. Pues aquest donar a conèixer Jesús, aquest hem d'evangelitzar, però ser conscients que nosaltres des d'aquí també som missioners, que és la següent tasca, no? Potser tothom associa missions cap a fora, però aquesta idea de nosaltres som missioners pel nostre baptisme.
Per això us hem convidat amb aquest programa, que de fet és el que acaba envers a les delegacions, la part que nosaltres hi dediquem, vindrà l'estiu i després l'any que ve o el curs que ve, Déu dirà. Però certament, molt bé, Caritat, estic completament d'acord amb que sembla sempre que l'evangelització és en terres més llunyanes. Segurament estem començant a rebre els fruits també d'aquella missió que molts dels sacerdots religiosos i religioses espanyols, i especialment catalans, i per tant també de Lleida, han tingut a l'hora d'anar a predicar l'Evangeli. Però potser més que aquella idea tan primitiva és a deixar la seva vida i compartir la seva vida amb la mesura que es pugui a l'hora de fer present l'Evangeli allà a la zona on estan. Tot això ho tenim comprès, però parlar de lo que podem fer des d'aquí és potser el que més pot ajudar a tots aquells que ens estiguin escoltant. Hi ha una Jornada Mundial de les Missions que va ser promoguda per l'obra pontifícia de la propagació de la fe, que és tot el nom llarg de lo qual seria delegada la senyora Caritat Mercader, i que va ser aprovada pel papa Pius XI en l'any 1925. Per tant, ja aleshores, tot i que hi havia una pluralitat més àmplia de participar en la vida religiosa del nostre país com a una Espanya catòlica, doncs, Déu-t'hi-no, el temps que fa que treballa moltíssim aquesta idea missionera. Què es fa?
Ara aquest any celebrem els 90 anys d'aquesta campanya, uh-huh. I seria la campanya que se fa al voltant de l'octubre, i bàsicament el que nosaltres fem és una animació missionera important vers les parròquies i vers els arxiprestats. Ens centrem en un arxiprestat cada any, incidim aquesta vocació missionera. Això també ens ajuda l'ESCAM, que l'ESCAM és el Servei Conjunt d'Animació Missionera, que està format per missioners que ara estan aquí i que durant un o dos anys que s'han de quedar a prop nostre ens fan aquest servei d'anar a escoles, d'anar a residències, d'anar a catequesis, de donar el seu testimoni. Perquè el que realment necessita la nostra societat són testimonis i testimonis creïbles. I ells, que tenen un compromís per vida, aquest testimoni entra perfectament a qualsevol persona, malgrat que no sigui creient, no? Per una banda tenim els de l'ESCAM, després, per una altra banda, tindrem tots els materials que ens arriben d'animació missionera des de les obres missionals pontifícies. Per una altra banda, també, aquest any, que serà cap al setembre, farem la segona jornada de missionera, en el qual doncs partirem de testimonis i després la segona part serà i nosaltres aquí què fem, no? I després de tota aquesta campanya del Domum s'anirà continuant fins que ens arribi cap a l'Advent missioner, no? A l'Advent missioner, aquesta caire també de missions que despunte que acabem cap a la Jornada de la Infància Missionera, que està dedicada als nens, on els nens són els propis protagonistes, no? Que els nens qui són qui evangelitzen amb els nens. I acabarem tot aquest perfil cap al maig amb les Jornades de les Vocacions Natives.
Tornem als nostres temps, que a més el papa francès ens ho ha posat molt fàcil, perquè en la Jornada Mundial de les Missions d'enguany, rebre el missatge de salvació és més necessari amb les injustícies actuals, ha posat ell com títol en aquesta jornada. Per tant, està molt més centralitzada en tot allò que nosaltres també aquí al nostre continent necessitem. Què suposa rebre el missatge de salvació i que realment sigui més necessari amb tantes injustícies actuals?
Jo primer suposa un raig d'alegria en situacions que són tan tristes, Doncs la joia de sentir-se estimat per Déu és esperançador. Després també aquest any també ens parlen de les obres de misericòrdia. Uh-huh. Ens parlen que l'Església és missionera i és testimoni de misericòrdia. Per tant, això també ens ha d'ajudar a nosaltres a què vol dir que som testimonis. En l'assemblea el bisbe ens deia que no tinguéssim por, que fóssim valents, que tiréssim endavant. Doncs això també ens ajuda a nosaltres. Aquest donar a conèixer Jesús des de la joia i reformulant i sent creatius, perquè no en tenim prou amb el que tenim, perquè hem de sortir cap a fora. Per tant, jo penso que és una oportunitat, una nova oportunitat que ens fa que nosaltres ens desinstal·lem i anem a buscar el germà el que tenim al costat.
Tots podem ser, per tant, deixebles de missioners. Què podem oferir per aquesta alegria? Què podem oferir als nostres nens? Què podem oferir a la població en general, Eva?
Home, podem oferir molt. Cadascú de nosaltres pot oferir tot el que tenim. Jo crec que tots som missioners. Tots portem a dintre alguna cosa que podem, per poder arribar a l'altre. Sobretot aquesta alegria que ens parlava ara la Caritat, la paraula de Déu, tot això és, jo crec que és lo primordial.
Aquesta tendresa, no?, que els empares ens convida a tenir els uns amb els altres, que potser no la tenim prou a cura, i segons quines ocasions, segons les edats. A vegades ens fa una mica com de mostrar-nos massa tendres, i potser aquest món està necessitat de molta tendresa.
Està necessitat de tendresa, està necessitat de sorpresa, perquè hem començat a caminar amb les idees de que potser no es pot canviar, que potser, i necessitem flor nova. I aleshores, per això, primer, nosaltres hem de tornar amb la paraula, hem de tornar a l'Evangeli. Si l'Evangeli també me sedueix, jo estic captivada, jo he de mostrar el meu testimoni, aquesta sorpresa, aquest captivament cap a l'altre, no? I a partir d'aquí, si el testimoni interpel·larà segur a l'altre. Perquè si nosaltres anem a les fonts, anem a l'Evangeli, el nostre testimoni és Déu mateix, que a través de nosaltres se dona cap a l'altre.
Serà tant, renovació sempre.
Sempre.
Perquè l'altre sempre serà diferent. La nostra donació tindrà que ser adaptada a aquell que l'ha de rebre. Doncs mira, per acabar, a mi m'agradaria moltíssim que davant de tot aquest estiu que tenim i les possibilitats de que al setembre doncs organitzeu aquesta jornada missionera de la qual les escoles ja tindran testimoni, tindran doncs la possibilitat d'assistir tots aquells que hi puguin col·laborar, que tant la Caritat com la Eva donguessin el punt final d'aquesta estoneta d'entrevista donant un missatge a aquells que ens puguin estar escoltant. Quin missatge els hi donem?
Jo primer, el missatge és que no tinguéssim por de sortir de nosaltres mateixos, de desinstal·lar-nos. Primera cosa. La segona cosa és que tornem a l'Evangeli, perquè l'Evangeli és font d'alegria i de joia. I si estem alimentats d'alegria i de joia, nosaltres serem font d'alegria i de joia i d'esperança vers que tenim a la vora. I que no tinguem vergonya, que nosaltres hem d'anunciar explícitament, no solament amb la vida, sinó amb paraules, el que nosaltres creiem i que ens fa feliç.
Eva, ens fan feliç moltes coses i segurament tens moltes coses a dir. Ho has fet amb els teus anys de catequista i ara com a voluntària de Càritas. Despedim el programa o l'espai amb tu. Què ens dius?
Bueno, jo us diria que no tingueu por, que no tinguem por ningú, que sortim a fora i que aquesta església que és missionera, que la portem i que l'anunciem, que anunciem la paraula, que és molt bonic i ens pot omplir molt.
Anunciar la paraula a tots i que tothom la sapiguem escoltar i escollir. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, per aquesta continuïtat que heu sapigut donar des de fa 90 anys a la realitat missionera del món, i agrair al Sant Pare una vegada més que ell ens proposi un any missioner de misericòrdia. Que tingueu un bon estiu i que tots aquells que ens han escoltat, de veritat, sentim aquesta necessitat de ser una mica missioners amb el nostre entorn. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I ara nosaltres continuem amb l'agenda.
de la diòcesi de Lleida.
Pregària, meditació i reflexió per la cura de la terra.
El claustre de la Biblioteca Pública de Lleida acollirà el dilluns 13 de juny un acte de pregària, meditació i reflexió per la cura de la terra i la defensa de les persones vulnerables. L'acte tindrà lloc a les 7 de la tarda i està organitzat per Càritas Diocesana, Justícia i Pau, la Codiac Lleida, Amics de la UNESCO i la Delegació Diocesana d'Ecumenisme i Diàleg Interreligiós. També participaran ciutadans musulmans, jueus, cristians i de tradicions espirituals orientals.
Taula redona sobre l'alegria de l'amor.
La parròquia de Sant Martí acollirà el dimarts 14 de juny una taula redona sobre l'exhortació apostòlica l'alegria de l'amor. Hi participaran Joan Ramon Saura, Tere Royo i Jesús Pomar, mossèn Jordi Pardell, Blanca Roca i Juan Luis Salinas i mossèn Manuel Beunza. L'acte tindrà lloc a les 20 hores 15 minuts.
Cloenda del curs Vida Creixent.
La Casa de l'Església Acadèmia Mariana acollirà el 16 de juny, a partir de les 10 del matí, la cloenda del curs del Moviment de Vida Creixent. L'acte comptarà amb una xerrada de mossèn Lucas Ebung i després hi haurà treball per grup i posada en comú.
Presentació del nou catecisme Testimonis del Senyor.
El dissabte 18 de juny, l'Acadèmia Mariana acollirà a les 10 del matí la presentació del nou catecisme pel sagrament de la confirmació, Testimonis del Senyor. La presentació anirà a càrrec de mossèn Joan Maria Amic, secretari del Secretariat Interdiocesà de Catequesi i un dels membres de la redacció del catecisme.
El nostre company, Salvador Escudé, ens presenta i recita la poesia del mes.
Els camins per arribar a Déu són diversos. Moltes persones hi han fet cap a partir de la contemplació de la bellesa del món o de la immensitat i harmonia de l'univers, a través, doncs, del Déu creador. L'encíclica Laudato Si del Papa Francesc en seria un exemple paradigmàtic. Del poeta empordanès Carles Fages de Climent en llegirem la seva oració al Crist de la Tramuntana, famosa perquè Salvador Dalí en va fer un interessant gravat que es troba al Museu de Figueres, i també llegirem el sonet de l'any 1979 que ens parla de la mà d'artista que s'entreveu darrere la creació. Oració al Crist de la Tramuntana. Braços en creu damunt la pia fusta, Senyor, empareu la closa i el sembrat. Doneu el ver exacte al nostre prat i mesureu la tramuntana justa que eixugui l'herba i no ens espolsi el blat. Sonet, no heu pensat mai si hi ha una mà d'artista? Deixant a part teologals raons, no heu pensat mai si hi ha una mà d'artista que pinta el bosc de menta i ametista, centra els volums i ratlla els horitzons, fa rodolar en galàxia uns altres mons perquè la nit no sembli gaire trista i cada vespre als astres passa llista i els estergeix el pit dels llacs pregons? Sense curar defectes ni de causes, no heu pensat mai. Potser una mà secreta mou la batuta i dirigeix les pauses i orna amb detalls l'estructurat conjunt d'una harmonia heroica que interpreta el sobrecant i ordena el contrapunt.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Els centres d'esplai i l'estiu. És evident que tot el que el ser humà pot aprendre no ho fa només a l'escola. Hi ha molts altres àmbits d'aprenentatge i educació humana. El carrer, la colla, els mitjans de comunicació social són instàncies que no poden controlar de tot els responsables educatius. Influeixen, poderosament en les joves generacions. Passa una cosa similar quan van traslladar aquesta situació a la iniciació cristiana. En totes les parròquies s'observa una gran preocupació pels itineraris catequètics. Els responsables, sacerdots i catequistes, organitzen els diferents grups, estudien els continguts i animen a tota la comunitat a implicar-se en aquesta tasca. Saben que la transmissió de la fe no es basa només en conceptes i respostes per memoritzar. Fa uns dies es referíem a la importància dels pares en l'educació dels seus fills. Són els primers responsables. Tots els altres col·laborem en diferent proporció a aconseguir bons ciutadans i millors cristians. L'Església valora d'una manera essencial aquesta responsabilitat i ofereix materials i ajudes per recordar i implicar molt més en aquesta direcció. Com heu comprovat ja, hem al·ludit als tres espais on es conforma la vida cristiana de tot individu: l'escola, la parròquia i la família. Són insubstituïbles, cada un d'ells, per a equilibrat desenvolupament personal, i es complementen admirablement per la transmissió dels coneixements i valor. Voldria ressaltar en aquesta línia la importància de moltes activitats que promouen les parròquies i els moviments apostòlics, que no es redueixen a aprendre coneixements, sinó a viure les virtuts, a familiaritzar-se amb els valors i a crear actituds que els permetin servir a la societat amb honradesa i gratuïtat. L'estiu és un moment idoni per participar en campaments, convivències, colònies i excursions amb altres companys i monitors. Es tracta de crear un ambient propici perquè l'educació dels sentiments, de les emocions i dels desitjos trobin fàcil acomodament en les paraules i actituds de Jesús. Per descomptat que durant la resta de l'any hi ha molta gent que participa en activitats similars, no només en els centres d'esplais d'algunes parròquies, sinó també en agrupacions d'escaus i en els centres juvenils dels col·legis cristians. Que els mesos d'estiu siguin més propicis no vol dir que ens oblidem dels altres. Al contrari, agraïm la feina de tants educadors i monitors que presten un servei impagable a l'educació cristiana de la infància i joventut. I durant setmanes i setmanes. També reconeixem la tasca dels que gestionen les cases de colònies, que tan bon servei ofereixen. No podem reduir els nostres sentiments a agrair. Hem de crear amb les nostres opinions un ambient propici per valorar aquesta tasca amb infants i jovens. Demaneu informació, busqueu referències i participeu tots els que pugueu en els centres juvenils. Col·laboreu els pares amb ells. Adeu, amics.
Hem arribat a la fi del programa. Una sola idea. Missió no és sols en fora, sinó també en dins, també aquí, al cantó nostre. Gràcies a tots per haver-nos escoltat. I fins la setmana vinent, amics.
De Bata a Bata, el Bisbat de Lleida.